Informe tècnic de l'arquitecte municipal, informe de data 14 de març, al que m'adherixo i subscric en la seva totalitat i que ha estat íntegrament reproduït. Les al·legacions tècniques i polítiques també han quedat plenament constatades i contestades de forma desfavorable, i la Comissió d'Urbanisme ja tindrà accés a les mateixes, tant a les al·legacions com al desestiment de les al·legacions. Si voleu prendre paraula, senyor Gasani.
Sí, gràcies, senyor alcaldessa. Bé, analitzades aquestes explicacions de l'informe tècnic que dona suport a la resposta d'al·legacions, quan respon a les al·legacions més tècniques, nosaltres veiem una sèrie de incorreccions, podríem dir, i per a la gent que més ho necessita. La resposta que proposeu des del govern municipal és que ja n'hi ha d'altres espais per a fer habitatge protegit, i ens envieu a un punt que fou un desastre el que va aprovar, recordeu, Convergència. Si ara us dieu junts, el 2008 va caure amb tot el seu pes l'any 2016, després de diferents contenciosos, i vam refer com vam poder el 2017. Feu referència a un punt que ens diu que l'habitatge protegit ha d'anar a l'àmbit proper, diu, de Roques Dorades i als sectors de sòl urbanitzable delimitat del 22B1 i l'F, a Pitxabaques, quan tothom sap o s'imagina que el 22B1 va per allà i ningú es fa la idea que algun governant calero podia avui carregar-se el càmping i construir una zona a prop del cementeri. Em deixava, dieu de la zona de l'ampliació 22B1, que queda suspès pel pla director urbanístic costaner. Això és el que fa referència a l'informe de serveis tècnics, el més tècnics. Tampoc entenem que no hi ha un espai lògic per fer habitatge protegit, o són espais urbans no consolidats encara, o estan allunyats de tal manera que posaríeu en reductes urbans aquella gent que més ho necessita, allunyat de lo que és el casc urbà. Enfront de tota aquesta política buida d'un projecte que necessita a la Cala, així també ho vau detectar en els vostres programes electorals. Avui rebutgeu aquesta al·legació tancant la porta a totes aquelles famílies que també us van fer confiança prometent-los habitatge. Al carrer Camarles perdem l'oportunitat de fer una promoció pública. No cal que sigui de protecció oficial. Un terreny públic de l'Ajuntament, una promoció pública d'habitatge. Concretament, 97 habitatges que es poden fer al carrer Camarles i que es deixaran de poder fer per aquesta acció de govern que ens presenteu. Fins i tot l'Estat, fins i tot la Generalitat de Catalunya, posen facilitats i tenen el compromís de realitzar habitatge. En altres municipis i ciutats ja ho estan fent. Aquí passaran de llarg. Quan parla l'informe en resposta a la possibilitat de canvi d'ús de la residència, en un altre punt, diu textualment: a la modificació puntual se li assigna la clau creada ex profes 8B1, zona de dotacions i serveis, subzona d'ús sanitari i assistencial, amb el que és evident que aquest és l'ús principal. Tanmateix, això és important que diu, tanmateix, l'al·legació presentada ha fet palès que mancava modificar la taula de l'article 19 que regula els usos i s'incorpora la modificació de la taula incorporant-li la subclau creada. Allà es concreta que l'únic ús compatible serà el sanitari i assistencial. O sigui, diu: tanmateix, l'al·legació presentada ha fet palès que mancava modificar la taula de l'article 19. Això és important, eh? Tanmateix, l'al·legació presentada ha fet palès que mancava modificar la taula de l'article 19, que regula els usos i s'incorpora la modificació d'aquesta taula. Això que en part en reafirma en la necessària redacció i presentació de les al·legacions que avui responeu ens crea el dubte si avui, tenint en compte que la resposta dels serveis tècnics anuncia que s'ha fet una modificació després d'analitzar les al·legacions presentades per Esquerra i Entesa, fa que avui potser no hauríem d'estar aprovant en el proper punt una aprovació provisional, sinó que havent incorporat un canvi en el redactat que pot resultar substancial, ja que permetria concretar que l'únic ús compatible serà el sanitari i assistencial, el que avui hauríem de fer és una aprovació inicial, segurament. I sobre la justificació de que és necessària per al municipi més zona d'equipaments i per això el canvi és una justificació, al nostre entendre, sobrera. L'objectiu primordial d'aquest ajuntament és desprendre's de la residència, així ho entenem. I hem buscat la manera de fer-ho encara que sigui sacrificant espai municipal on es pot fer una promoció de 97 habitatges. I evidentment que sempre va bé tenir més espai d'equipament públic, també estem d'acord, però entenem que tenim-ne 5.000 metres quadrats al costat i podent encabir de forma generosa l'escola de música i auditori i probablement altres equipaments, estem parlant de 5.000 metres quadrats, no caldria renunciar a l'habitatge per a la gent jove. Gràcies, senyora alcaldessa.
Senyor Espuny.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo m'afegiria a les paraules del senyor Jordi Gasani. Perdem una parcel·la que, com aquell que diu, d'aquí dos mesos es podria construir i donar solució als problemes d'habitatge que tenim. Tots aquests sectors que s'enumeren per part de dels serveis tècnics són uns sectors que estan molt, molt atreçats, que tardarà molts anys en poder-se construir, i és més, la mateixa solució que fica l'arquitecte municipal dient no, és que quan se regularà l'alquiler turístic hi haurà més vivendes perquè s'hagin de poder permetre l'alquiler durant tot l'any, i fica una fitxa, 5 anys. Jo crec que aquest any mateix podria començar a crear vivenda per la gent jove i per la gent que ho necessiti. Jo em quedaria la xifra, perquè després és important, me quedaria la xifra de la parcel·la del carrer Camarles, 5.376 metres quadrats. Això és important, això se perd. Això se perd. Deixa de ser un bé patrimonial que tenia o que té l'Ajuntament encara i passa a ser zona d'equipament, quan realment al costat mateix n'hi ha una en 5.000 metres quadrats, més o menys un camp de futbol, i allí hi ha espai per a ficar el que s'ha dit, l'auditori, l'escola de música i altres necessitats que puguin sortir. En quant a l'assistència de la residència, sí, jo crec que si l'Ajuntament continua la seva propietat, quan la propietat, penso que podrem incidir a l'hora de ficar condicions per qui té preferència per entrar i qui no en té. El propietari és l'Ajuntament, aquí es diu que el propietari és AXA. És possible que és exactament que s'hagi fet la cessió, però el terreny continua sent de l'Ajuntament. O sigui, és un edifici que podria estar en mans d'AXA, perquè va ser en aquelles operacions d'enginyeria financera que es feien o que es van fer a l'11 i al 12 i al 13, en la que se cedia un terreny perquè es fes un edifici i a la vegada la cala gestió una vegada estava construït va arrendar va arrendar l'edifici, que a la vegada la Cala Gestió el va treure a subhasta perquè una altra empresa fes la gestió de l'escola, de la residència. Bueno, això es feia abans, es feien una sèrie de convenis i al final aquests convenis, a vegades el mateix conveni econòmic que es va firmar en l'empresa constructora se va complir un parell de mesos i ja no es va complir més. Exactament, s'havia arribat amb un compromís de 836.000 euros cada any i en total van passar 3 anys, 13, 14, 15, 831, 34, 36, d'això no es va pagar res, només se van pagar 209.000 euros. Per tant, penso que continua sent important i ha de ser important pel futur de l'economia municipal el mantindre aquest actiu. Jo m'entraria a el que he llegit una mica, la informació des de l'alcaldia, i m'agradaria fer una sèrie de comentaris sobre les xifres que aquí es diuen. Això és una pàgina i és un foli i mig i val la pena. En el referent al número 1 de l'escrit es menester manifestar que no és susceptible d'alineació un edifici de la residència que no és propietari. L'Ajuntament de l'Ària Mar esdevindrà propietari de la residència el 35 només en cas de que es pogués fer front als 7.098.000 euros pendents d'amortitzar, més 2 milions d'interessos que incrementarà la quantitat d'amortitzar. Referent als 700.000 euros i 850.000 euros previstos per al cobrament dels conceptes d'enresa i fons nuclear, els esmentats grups saben bé, o haurien de saber, que es tracta de quantitats finalistes i excloses per poder ser destinades a pagar amortitzacions de la residència i els seus interessos. Que els diners d'enresa que es fiquen al pressupost fa molts anys siguin finalistes, doncs no ho sé, i els fons nuclears, segons tinc informació, ja els dos primers anys s'entregaran aquests fons i no caldrà justificar més que per damunt a on van aquests diners. Continuem. Tanmateix no es pot disposar per ara dels 5 milions provenents dels convenis que són 4 perquè ja està disposat un per l'anterior govern, tot i que abans de ser cobrat per poder fer front a la despesa corrent. Aquests diners no en sap quan es cobraran ni si es podran cobrar perquè tot i haver embargat i subhastat per 3 vegades les participacions socials, aquestes han acabat amb resultats desertes. Poden continuar. Hi ha camins per a continuar reclamant. No són els camins, són camins legals, són camins que si realment no apareix ningú, després hi ha altre tipus de responsabilitats, els propietaris de la societat. Vostès ho poden fer des de l'Ajuntament i poden reclamar. I segurament cobraran alguna cosa. Perquè aquestes societats tenen capacitat econòmica. Parlo aquí de la política d'habitatge social aturada de Montes, l'edifici Carregoia, fins bueno, aquí res. La prioritat de l'equip d'Ubar, més que mantenir la titularitat de la propietat, és mantenir el servei públic. No hi ha possibilitat de canviar els usos, com s'afirma el document present, perquè continuaria sent un espai d'ús públic dotacional sanitari. Ara estem davant d'un canvi de qualificació urbanística. És qüestió que interessi a algun governant, és qüestió que interessi a un o altre, i segur que com altres moltes vegades se pot fer perfectament canvis. Vull dir que no és una cosa absoluta, sinó que es permet canvis, perquè ara n'estem fent un. Ara estem agafant un bé patrimonial i transformem en equipament i un que és equipament el transformem en bé patrimonial. des del 8 del 2 al, del 13 al 12 del 4 del 23, pràcticament 10 anys, l'últim pagament efectual, s'han pagat a la residència 3.449.000 euros, amortitzant només 640.000. Aquí és una xifra que fica 10 anys, però realment van haver 3 anys que pràcticament 13, 14 i 15, i això no ho sapigui l'alcaldessa, es van pagar 209.000 euros només, en 3 anys, quan les obligacions d'aquell govern eren 8x3, 24, 2.700.000 euros. El resto ho va pagar l'equip de govern, sortint des del 17, o des del 16 fins al 22. Sí, s'han pagat estos 3.449.000 euros, estiran inclosos el preu? Estiran inclosos el preu, pregunto, a part de lo que se deu, o es perdran? Perquè és una quantitat suficientment important com per a tindre-la en compte. Em sembla que no. I el temps veurem si ens dona la raó. Amortitzant només 640.000 euros. Resultant ser interessos els restants 2.809.000 euros. Sí, ens va tocar pagar tots els interessos de les quantitats que vostès no van pagar. I al principi vam tindre que estar pagant interessos d'estos 2.700.000 euros que no es van pagar l'any 13, 14 i 15. Continuem. Resultant, els interessos restants, 2.809.000 euros. Passant això, sí, d'un deute de 5.500.000, aproximadament, cost de la residència en 2013, a un deute de 7.098.000 al 24. Perfecte. És algo més, però perfecte. Perquè si sumem les quantitats pendents de pagar del 24, incloent hasta el 35, ascendeixen a 7.335.744. Això és important. La deuta és esta. Per a l'equip de govern, forma part de l'interès general intentar estalviar els quasi 6 milions d'interessos que suposaria fer front als pagaments tal i com es van negociar. Han pagat 2.800.000 euros d'interessos. La residència costa 5.500.000. I si paguéssim totes les quotes del 24 al 35, són 7.335.000. No, hi ha 6 milions més per a pagar. Si sumeu els interessos que han pagat fins al 22-23, que són 2.800.000, més la diferència entre 5.500.000 que val la residència i els 7.300.000 que hi ha pendents, fiquem compte redó 2 milions, veurem que me'n queden 2 milions per pagar d'interessos, no 6 més els 7 milions que tenim pendents de pagar. I això és important perquè després se fan afirmacions i es diu, no, com que no ho podem pagar, sí, jo estic constantment dient que se pot pagar. Vaig a ser clar, aquí manca que no només devem estos 7.300.000, sinó que manca 1.000.000, que és el que no vam pagar part del 22 i part i tot el 33 són 600 i 400, un milió més els interessos que puguin generar, però no hi ha 6 milions pendents de pagar, perquè ja n'han pagat quasi 3 i aproximadament me'n queden 2 més per pagar. Més d'això traçat. Això traçat, amb bona voluntat i ganes de mantindre la residència, si al final se materialitza la venda de la parcel·la, es podria amortitzar lo atrasat. Anem on estàvem. Se tracta d'intentar estalviar els quasi 6 milions d'interessos, ja li dic, no són 6 milions, i hi ha 3 milions pràcticament que ja estan pagats. Què suposaria fer front al pagament tal i com es va negociar? I sempre i quan quedi garantit l'ús de residència, si es té dia, centre de dia. És, i per exemple, pensar que en 9 anys només s'han pogut amortitzar 640.000 euros i els propers 9 anys es puguin amortitzar 9 milions, jo no sé d'on surten, 7 milions i pico, més 2 milions d'interessos. Els interessos aquí estan a la taula, els 7.355.000 estan inclosos els interessos del capital per amortitzar. Faltaria l'atrasat, no ho hem fet front, però faltaria l'atrasat. En el millor dels supòsits, poder mantenir la titularitat d'un edifici té un preu de 5 milions, encara que s'haguessin d'acabar pagant 14. Segur que 14 no són, perquè el total que es va negociar, si s'haguessin fet front a tots els pagaments, són 11.670.000 euros. 11.670.000 euros. Diu, s'acabarien pagant 14 segons, possiblement més. No és sostenible econòmicament des de la lògica de l'eficiència de la gestió dels recursos públics. Vale. Hasta aquí. Com li he dit i li he demostrat en números, després em permetrà i els hi entregaré d'ante més o menys surt això, no me'ls ha inventat aquests números, això és el que es va negociar i s'ha anat pagant. No és la quantitat que vostès aquí escriuen, sinó que estem parlant de 7 milions i estem parlant d'un milió d'atrasos que no es van pagar. Vale? Diu, les transformacions en zona verda, l'actual enjardinada no presentarà qualitat, perquè no baixarà qualitat, perquè, clar, podrem firmar un conveni en onada i la zona verda passarà a ser de gestió privada i d'ús privat, però traiem zona verda pública. Vale. Clar, fins ara hem estat parlant de gastos, però penso que s'hauria també de dir ingressos. S'han pagat 2.800.000 euros, 3 milions i mig, durant estos anys, però algú s'ha ingressat, per almenys des que es va obrir la residència. La residència es va obrir a finals del 17, fins al 22-23, podeu comptar 6 anys, i he comptat 6 anys, perquè no vull passar, i d'estos diners que han pagat, d'estos 3.800.000, la residència va aportar 1.900.000 euros. 1.900.000 euros. Per tant, tot no va sortir de l'Ajuntament. Hi ha una part que surt de l'alquiler de la residència. Bé, si nosaltres mantenim la residència d'ara fins al final del 35, ara seria segons les negociacions o segons les seues possibilitats, falten 11 anys per arribar al 35 i hem dit que hauríem de pagar uns 8 milions d'euros, però la residència ens aportaria, ficant la rentabilitat més baixa, la que hi ha actual. Hi ha prevista ampliació, hi ha prevista que hi hagin més places de discapacitats físics, i llavors jo hem mantingut la xifra, 215.000 euros anuals, multiplicat per 11 són 2.400.000. Això ens ingressaria de la residència a les arques municipals. Jo calculo que segur que serà més, però he ficat la quantitat baixa. Perdem un bé patrimonial. Perdem un bé patrimonial. Un bé patrimonial que estem parlant, i abans us hi he dit, recordem-nos de la xifra dels metres quadrats de teixa edificable de la parcel·la del carrer Camarles. 5.376 metres quadrats. Això ho perdem. Ficant un preu mig al preu que es va pagar, per exemple, al solar, jo crec que és algo menys, el preu que es va pagar al solar que s'està fent l'ampliació del CAP, això suposa un valor de 1.600.000. Això també ho ficaran junt al valor de la residència, perquè ja ho haurien de ficar. Hem estat parlant de 3.600.000 euros que perdem, més també al transformar aquesta parcel·la perdem 1.600.000. Això també ho ficaran damunt del valor, a part del que se deu. Espero, si és que al final s'acaba fent així, perquè l'Ajuntament no perdi. Si sumem el que aportarà la residència durant aquests anys, 11 anys, 2.400.000 euros. El valor del solar que perdem. Perdem. 1.600.000, perquè és un bé patrimonial. Si es construeixen cases igual al valor de la casa, s'haurà de sumar el valor del solar, estem parlant de 4 milions d'euros. 4. Hem dit que devem 8 milions aproximadament, si poguéssim fer aquesta operació, 8 milions, però 4 ens vindrien durant aquests anys, no es tracta d'un dia per l'altre, durant aquests anys 4 m'on entrarien per l'alquiler de la residència. Jo estic convençut que més, perquè passarà de 215.000 euros pràcticament a 300.000, si no més, deixem-ho a ingressos baixos o mínims, serien 4 milions. Si els 8 milions que hem dit que tenim pendents de pagar i no n'hi ha més, en restem 4 que mos ve pel valor del solar, perquè és un bé patrimonial, poden fer vivendes, poden ficar condicions als promotors que vulguin, però això es pot tirar endavant demà mateix. Això fa que l'Ajuntament durant aquests 11 anys hauria de disposar extraordinàriament de 4 milions, que si ho repartim pels 11 anys són 350.000 euros anuals. I ara diguin que amb un pressupost de 15 milions d'euros no es pot economitzar 200-300.000 euros, perquè no m'ho crec. Això suposaria, o suposa, estos 350.000 euros anuals suposaria, a xifres d'enguany, un 2.5, el que representa de tot el pressupost seria un 2.5%, un 2,5%. Diguem que no es pot aconseguir estos diners. Jo no m'ho crec. Urbanísticament perdem un bé patrimonial, perdem uns diners o perdrem uns diners que ja han pagat i no són pocs, i l'operació i el pagament de la residència és possible, pels datos que els he dit, que és el que està passant ara. Què és el que està passant ara? Hi ha un alquiler i ja hi tenim un bé patrimonial que té un valor a mercat actual com a mínim d'un 1.600.000. I vostès això no ho compten, simplement pensen en traure's de damunt la residència per a que una empresa en faiga negoci, perquè quan la compraràs per fer negoci, no és per perdre diners. Una anècdota per a que veiga què passa a les residències, aunque també diuen, això m'ha sorprès, diu, home, diu, és que no està garantit per sempre l'alquiler que poguéssim cobrar de la residència. Si no torna a vindre una epidèmia i es torna i afecta del 65 per amunt, segurament residència n'hi haurà, perquè contínuament s'estan invertint en residències. Seria una tragèdia, jo diria que mundial, si la gent gran a partir dels 60-65, per lo que sigui, desapareixes de la societat. Són societats que cada vegada són més grans, l'edat de la piràmide de la població, cada vegada la gent gran és més important i hi ha més necessitats. Per tant, estiguis tranquil que la residència per molts anys seran necessàries i anirem cobrant. Jo continuo mantenint-me que se pot pagar la residència, que la residència serà rentable, no pot ser els primers 10, propers 10 anys, però sí que a posteriori serà de sobres rentable i serà un input important per a l'economia d'aquest ajuntament. Vostès ho volen vendre? Vale. Perdó, havia començat dient una anècdota. Miri, no sabem el que guanya el que deixa de guanyar l'empresa. Hi ha interessos pues, que diuen que aquesta empresa està interessada. A fi al cap, podem dir que és l'única empresa que se podrà quedar, perquè és la que ho té arrendada, i em diràs tu. Qui es presentarà? L'equip de govern anterior vam estar intentant negociar amb Economia i Finances un crèdit, perquè el problema, el 15 era normal, però el problema que veiem era els interessos que hi ha al contracte. Inferiors als anteriors, però continuaven sent elevats, al nostre entendre, 6,5. Vam intentar, i vam anar a Economia i Finances, i Economia i Finances ens va dir, escolteu, vale, ho podem mirar, però m'heu de portar els números de la rentabilitat de la residència. Això es va demanar a l'empresa repetides vegades i no se'ns la van donar. No van voler saber els diners que realment guanyaven de la residència del nostre poble. Ho dic perquè ara tenim este conveni amb esta empresa. Segurament quan s'acabaria els ingressos no serien de 215.000 euros com he comptat, sinó que podrien ser bastant més, perquè els beneficis d'aquestes empreses, pel que es veu, són prou importants com per a fer front a la compra i considerar ells que realment és una bona inversió. I si per ells és una bona inversió, jo penso que amb el sacrifici que ha de fer l'Ajuntament, per l'Ajuntament també pot ser una bona inversió. Gràcies, senyora alcaldessa.
Senyor de la Fuente, no. Senyor Gasani, vol fer ús del segon torn?
Sí, gràcies. Bueno, en quant a la resposta més política, en el primer torn hem parlat més tècnicament. quan la resposta més política, nosaltres veiem que són maneres de veure-ho. L'alcaldessa ho coneix bé, entenem que ho deu conèixer bé, l'equip de govern també deu saber que l'alcaldessa, ja que formava part d'aquell govern, aquells governs, aquella junta de govern que tirava endavant amb una residència d'avis, amb recursos propis, que tothom amb qui parlaves en aquella època, jo estava a l'oposició, deia que valia molts diners per lo que era, però bé, després també hem vist i ha sortit tot, lamentablement, en este poble, esta mala gestió o una nefasta gestió d'aquells governs de Convergència. Recordem que deien que la Cala era un Ferrari, que jugàvem a la Champions, tot a lo grande, després vam trobar lo Pufo. Bueno, és així, és el que hi ha, sembla poètic, però és així. Després d'uns anys, ara sigui alcaldessa aquella que formava part, aquella persona que formava part d'aquells equips de govern, i el 2011 estava en aquelles taules on se prenien decisions que avui us toca reparar. Fou gros, fou tan gros que alguns que havíem criticat totes aquestes megaconstruccions econòmicament parlant, des de l'oposició, en governar, l'any 2015 vam tenir que primer obrir la residència d'avis i després renegociar el pagament de la residència, que des de les majories de Convergència havien pagat només 2 mensualitats. Ara us ofegueu amb un got d'aigua i renuncieu a un bé que ens ha costat suor i llàgrimes, reflotar, posar en marxa i donar un bon servei i negociar financerament. Ara, nosaltres el que proposaríem seria renegociar el deute. És el que farà l'empresa privada que se'l quedarà. O algú pensa que afrontarà el deute sencer? Si es pensés així, nosaltres no ho entenem així. O el comprador és un fons d'inversió que vol liquiditat, i no me crec que si és així puguem mantenir els serveis de residència actuals, o és una empresa del sector que en aquestes condicions, sense renegociar el deute, veig difícil que es pugui presentar. L'altra a tenir en compte és que de renegociar el deute i acabar el pagament al 2035, l'Ajuntament haurà cobrat, mentre, 3.850.000 euros, i a partir de l'any 2035, d'aquí 11 anys, els 350.000 euros anuals serien nets. Donar un servei com el de la residència de la gent gran i a les persones amb diferents capacitats té un cost, però d'aquí 2 mandats pot revertir la situació. I torno a dir, els que van buscar esta fórmula, que a més no van resoldre, va ser l'actual alcaldessa i els seus companys de majoria absoluta de Convergència. Votarem que no, perquè pensem que esta resolució de les al·legacions no responen a la realitat, tant en quant parla de HPO, d'habitatge de protecció oficial, quan a les al·legacions no en parlem. Tenim suficient terreny d'equipament públic, així ho entenem, i és una inversió que el 2035 donarà rèdits, i no volem perdre, a més, 3.850.000 euros. És una inversió que dona un servei als nostres iaios i iaies, a les persones de diferents capacitats, que no podem posar en risc. Moltes gràcies.
Senyor Espuny, vol fer ús del segon torn?
Senyor alcaldessa, m'hauria agradat sentir, perquè si vostès no tenen res que dir, passaran directament a votació, ho entenc, però si després vostès intervenixen no podrem contestar perquè m'ha utilitzat els 2 torns de paraules. Ara, si vostès ja deu tenen parlat, no diran absolutament res sobre el que han exposat i o que hem exposat, no ens explicaran res, no els hi ha semblat tot malament el que hem dit i no diran res, doncs jo... Bàsicament me ratificaré amb el que he dit abans. Econòmicament és possible, no és tal com diu l'informe, totes aquestes xifres El que ha de portar l'Ajuntament és una quantitat acceptable, estem parlant de, com he dit, 350.000 euros, i per l'altra banda, d'esta manera assegurem que tot el que l'Ajuntament ha ficat fins ara, aquests 3.800.000 més el valor del solar, parlat d'un 1.600.000, pels 5.000 metres i grassos que hi ha de teixo edificable, això es perd també, això es perdrà. Jo crec que els responsables polítics hem de defensar com sigui els interessos del poble, i quan anem a perdre d'esta manera aquesta quantitat de diners, ja estem parlant de més de 5 milions d'euros, més de 5 milions d'euros que els tirarem amb una bossa de brossa i els portarem a la trituradora, crec que s'ha de pensar molt. I la contrapartida és aquest esforç durant hasta l'any 35, però sapiguem que el 25-26 s'acaben una sèrie de crèdits, que alliberem una sèrie de recursos i que d'alguna manera ja no serà tan sacrifici per a aquest ajuntament el fet de fer front amb aquestes despeses, que estem parlant, com he dit, de 611.312 euros cada any, tenint en compte l'aportació de l'alquiler de la residència. Per tant, me reincidixo en que m'agradaria que això no estigués endavant. Jo estic convençut, mirant l'equip de govern, jo estic convençut que si votéssim amb la llum apagada, per dir-ho d'alguna manera, més d'un pensaria, o més d'un pensa, que això es pot tirar endavant, que això se pot salvar, i que segur que no es vendria la residència. Ara hem de votar a la plena llum, la rigidesa de les votacions són les que són, en aquest cas, però jo estic convençut de que més d'un, sapiguem i coneixem de primera mà la situació de la residència, els que s'ha pagat i el que no, i el que està pendent, diria, anem-ho a provar, aviam si ho podem pagar, perquè la rentabilitat que s'obtindrà després val la pena. Gràcies, senyora alcaldessa.
Bé, per acabar d'acabar el punt i poder passar a votació, remeteixo a la contestació de les al·legacions en part tècniques i també a les al·legacions polítiques. Pel que fa a una de les al·legacions tècniques, la parcel·la del carrer Camarles, segons el POM, actualment únicament preveu que s'hi pugui edificar habitatge lliure. No sé en quina capacitat se podria edificar per part de l'Ajuntament un habitatge o un edifici de tants pisos. Amb la modificació puntual que se proposa i la incorporació d'aquesta parcel·la al sistema d'equipaments públics, sí que s'obre la possibilitat de destinar-la a equipament d'allotjament dotacional per atendre necessitats temporals d'habitació de les persones en règim d'ús compartit de tots o una part dels elements de l'allotjament amb altres usuaris, o en règim d'ús privatiu d'un habitatge complet per raó de feina o estudi. En referència a la residència d'avis, dic que segons l'informe de l'arquitecte, la qualitat del servei de les places públiques de la residència no té res a veure amb la titularitat dels centres que les ofereixen. L'Ajuntament no pot incidir en la preferència d'accés a les places públiques encara que sigui el propietari. No ho pot fer. Se comentava el valor del solar de 1.600.000 euros. Este valor està sobrevalorat, a no ser que es facin els números o la valoració tal com s'han fet fins ara, per exemple, en el solar del Bon Repòs, que estava també sobrevalorat. Per fer referència a algunes de les al·legacions de caire polític que s'han contestat, pel que fa als 5 milions de la societat de Marina Sant Jordi que l'Ajuntament té disposició per poder cobrar, està clar que a part de les subhastes consecutives que s'han fet hi ha altres vies, i està clar també que estem seguint aquestes vies per poder intentar de cobrar, però també està clar que aquest cobrament no serà immediat ni de forma... esperem que siguin els 5 milions, però caldrà veure si realment se pot cobrar, quina part se pot cobrar i quan se pot cobrar. Per tant, no es pot comptar aquests diners com algo que es pugui disposar de forma immediata. La prioritat de l'equip de govern, més que mantenir la titularitat, com han estat dient a les seues intervencions, és mantenir el servei públic d'una residència assistida i centre de dia al poble. El que està clar és que, tal com està la situació, que no es fa el pagament i no hi ha capacitat per poder fer el pagament del deute amb l'empresa Soriguer, que és l'empresa constructora, la resolució contractual anticipada faria que la viabilitat d'aquesta residència corregués perill. I no ens referim a que no hi hagués gent gran que fes ús de la residència, sinó que el fet de no poder fer front al pagament d'aquestes quotes faria que possible i real el fet de que es tanqués definitivament la residència. Com dic, la prioritat és garantir la viabilitat del servei d'assistència a la gent gran. El fet de fer una subhasta, una possible subhasta, que ara no es debat, que és un altre tema, no hi ha possibilitat de canviar els usos. Està clar que si propers governs volen canviar els usos, doncs tindran la legitimitat per fer-ho, això és evident, però no és la nostra intenció i de fet no se fa el canvi d'usos. Seguirà sent un espai d'ús públic dotacional sanitari com està ara. S'ha pagat la residència 3.450.000 euros. D'estos 3.500.000 euros, quasi, només són 640.000 els que s'han amortitzat del capital. La resta, els 2.800.000, són interessos. Per tant, d'un deute de 5 milions i mig inicial, que costava la residència quan se va construir, passem a un deute de 7 milions, quasi 100.000 euros, al dia d'avui. I està clar també que si en 9 anys des de que es va construir la residència no s'han pogut amortitzar més que 640.000 euros, com podem amortitzar en 9 anys més els 9 milions que quedarien? Els 9 milions que són els 7 milions més els interessos, i més igual no vol comptar els interessos, els 7 milions. Com podem pagar 7 milions si en 9 anys s'han pagat 640.000? És algo que ens costa molt d'entendre. La història i l'experiència és el que ens ha demostrat ara. Per tant, res més. Simplement se tracta de mirar de poder trobar una sortida econòmica al nostre municipi sense prescindir del servei que dona la residència. I aquesta és la manera que l'equip de govern actual ha trobat, o el camí que el govern ha trobat per a poder continuar en la nostra tasca com a equip de govern. Passem a votació. Se desestimen les al·legacions.
Sí.
Sí. No. No.
No.
No.
No.
No.
Sí.
Sí.
Sí. Passem al següent punt de l'ordre del dia, expedient.
Alcaldessa, jo voldria clarificar l'explicació de vot i bueno, nosaltres hem votat que sí a totes les seves al·legacions, perquè en tot cas se crea una clau exprofès, la 8B1, que garanteix que es mantindrà l'ús del servei com a equipament dotacional. I aquestes afirmacions que fan referent a que l'Ajuntament és el que tindria la potestat de decidir qui sí i qui no, s'ha de clarificar de que la llei de dependència marca que són els serveis socials que han de fer en base a un programa individual d'atenció que es diu el PIA, i és el que analitza i mira cada cas, i un té dret a demanar 3 residències a tota Catalunya. O sigui que això vostès sapiguen-ho, i a més això depèn directament del Departament de Drets Socials de la Generalitat, que Esquerra és el que ara actualment té la titularitat. Doncs, home, sapiguent això, el que està clar és que vostès estan enganyant directament els caleros, no? Per això votem que sí en contra d'aquestes al·legacions. A més, m'atreveria a invitar-los a llegir l'informe recomanat de la taula del tercer sector, on aquí explica clarament, vaig al títol, esperant els meus drets, què és el que realment està fallant, i el que està fallant realment és la falta d'informació per part dels departaments de drets socials del govern. Al final, me penso que s'ha dit molt clar, l'objectiu de l'equip de govern, i el nostre en concret, és garantir el servei de la residència. Les parcel·les del carrer Camarles, on anaven 97 vivendes, vostès diuen que no calia més dotació. Pues nosaltres pensem que sí, perquè aquests 4.000 metres quadrats de pastilla que hi ha ja estan destinats una part a l'escola de música, i si tot va bé crec que anirà un altre edifici, un auditori, que farà que això vagi a més, en la qual queda clar que fa falta destinar una més espai en este sentit. Vostès juguen a despistar, diuen que no, que en tot cas no parlen d'habitatge protegit, però no paren de dir que és destinat a gent jove i destinat a persones amb necessitat, per la qual en el fons el que sí quedava clar, i ho diu l'informe, anaven destinades, en cap cas no anaven destinades a protecció oficial aquestes vivendes. I si vostès miressin i haguessin fet una mica els números, que són tan aficionats, haguessin vist que els 5.376 metres quadrats de superfície edificable, de sostre edificable, donen que per 97 vivendes donen cases o vivendes o el que li vulguin dir de 55 metres quadrats, que en tot cas això se podien aparèixer o aparèixer a apartaments turístics, però en tot cas jo no li desitjaria al jovent començar una aventura a la vida amb un habitatge de 55 metres quadrats, que és el que vostès aquí ens estan reclamant. Hem votat sí afirmativament a desestimar les seves al·legacions, perquè la seva política dels últims 8 anys no ha estat precisament afavorir esta vivenda pública per la gent jove. Ho hem vist a la venda dels 4 pisos del carrer Goya, o renunciar a més de 90 vivendes de protecció oficial que anaven al Bon Repòs, quan vostès el 2017 van poder i van tindre l'oportunitat. És curiós que ara sempre se'ls ompli la boca de vivenda per a gent jove i gent necessitada. La realitat, 2013, aquesta residència valia 5 milions, 2024, 7 milions 100, i amb el que falta de pagar interessos al 2035 hauríem de pagar 9,5 milions d'euros, més, evidentment, a partir de llavors, el manteniment d'aquest edifici. Jo crec que ha quedat bastant clarificat aquí al final, inclús el senyor Escuny ho ha llegit. totes les al·legacions, i per aquesta part que ha llegit ho diu molt clar, que no és sostenible econòmicament des d'una lògica d'eficiència de gestió dels recursos públics. Vull dir, vostès només fan, sumen lo positiu, vull dir, ja em penso que aquí s'ha dit, fan uns números dels valors del terreny que no són realistes, com no va ser en el moment del bon repòs, també s'ha dit d'aquí, i sempre van inflant números depenent dels interessos del moment. Llavors, per això nosaltres al final hem plantejat aquesta solució, que ha d'anar a una subhasta, això ha d'acabar amb una subhasta, i ja veurem si s'ho queda, qui s'ho quedi, o si queda deserta, o què passarà. El que sí que passarà és que queda garantit el dret a tindre una residència al poble. I ara, en aquests moments, considerem que això no estava passant. Estava en perill, i precisament estava en perill per les situacions que vostès diuen que es van trobar, però l'únic que se'ls va acudir en aquell moment és fer una política de patada endavant, multiplicar els interessos i allargar aquesta situació durant anys, fins al 2035. Suposo que és la solució que vostès van trobar. Nosaltres ara intentarem plantejar, per tirar endavant l'economia local, altres possibles solucions. Això no vol dir que siguin estes només, aquesta és una part, però el deute viu real passa dels 18 milions d'euros actualment, i estos 18 és a part del dia a dia, en la qual pues, es fa molt difícil tirar endavant l'economia local, i dir que hem de fer mil coses i no ser capaços d'endreçar l'economia local. Per això el nostre vot és afirmatiu, senyora alcaldessa.
Bé, seran 7 vots a favor i 6 vots en contra. Seguim el punt número 2, expedient 5781/2023. Estudi i aprovació provisional, si s'escau, de la modificació puntual del POUM envers a un canvi de situació, sistema, equipament a Ribes Altes. Bé, és l'aprovació de la modificació puntual que hem estat comentant. Tenen algun comentari a fer, senyor Gasen?
Sí, gràcies. Bé, doncs parlem del mateix, en este cas resoltes les al·legacions, ara proposeu l'aprovació provisional, en este cas seria per enviar de la modificació puntual. Bé, doncs abans sentíem del portaveu socialista que té molt fàcil, sempre ho té a la boca, l'adjectiu mentider, que jo crec que tu us ho hauríeu de fer mirar una mica, perquè són acusacions que són greus, no són lleugeres, quan s'aplica aquest adjectiu. I mire si mentim, que des dels serveis tècnics mos ho diu, i ho ha nombrat vostè mateix. La clau creada exprocés 8B1, zona de dotacions i serveis. Tanmateix, l'al·legació presentada ha fet palès que mancava modificar la taula de l'article 19 que regula els usos, i s'incorpora la modificació de la taula incorporant-li la subclau creada. Això vol dir que ho ha fet en aquest moment, vol dir que no ho contemplava, vol dir que aquesta modificació no contemplava els usos sanitari i assistencial. O sigui que és gràcies a aquesta al·legació presentada que els serveis tècnics ara ho incorporen. I en aquesta proposta que feu des del govern de fer aprovació provisional, nosaltres ens preguntem si és una modificació substancial la que feu. Haurem de mirar si cal fer aprovació provisional o si cal retirar aquesta aprovació de modificació provisional i anar a l'aprovació inicial una altra vegada. És una consulta que haurem de fer bé, perquè no ens agradaria que creguéssiu una situació d'inseguretat jurídica a l'hora d'aprovar provisionalment este punt. Està escrit a la resposta a les al·legacions, a la resposta al punt anterior. Tanmateix, l'al·legació presentada ha fet palès que mancava modificar la taula que assegura que l'ús compatible, l'únic ús compatible, serà sanitari i assistencial. Miri si mentim des de l'oposició. El que ens preocupa és el mateix que hem dit a l'exposició, és que renunciem, l'Ajuntament renuncia a l'habitatge, si, tal com dèieu, no podeu fer-ne 97 perquè surten a 55 metres quadrats, doncs ne fem 60 i els fem una miqueta més grans. Però el que és una realitat és que tots ho portàvem als programes electorals i molt d'èmfasi que en vam fer de cridar aquell suport al jovent, perquè necessitàvem i volíem donar solució en habitatge. I és una opció, no cal que sigui de protecció oficial quan l'Ajuntament té ganes de fer una promoció pública. Pública vol dir que és un terreny públic de l'Ajuntament on fa un projecte, ha de tindre diners. Jo crec que hem de tornar a repetir, el bo de la situació és que igual des de la Generalitat al mandat actual, però també des de l'Estat, la ministra Isabel Rodríguez, socialista, també està promovent la creació, la generació d'habitatge. Això vol dir que està posant damunt de la taula ajuts per a aquells ajuntaments com la Cala, en comptes de carregar les oportunitats per a edificar i habitatge, el que faiga és que els posi damunt de la taula. I et dic, no podem fiar-nos tot a el que diu l'OPOUM en respecte a l'habitatge protegit, perquè jo me nego a pensar que la gent que més ho necessita, que moltes vegades no té cotxe, que moltes vegades té dificultats, la gent que més ho necessita haiga d'anar a les afores, a Roques Dorades o a jo què sé, aquí posava a Pixabaques, és que no ho veiem factible, o al sector 22B1, que aviam quan s'obri, o a l'ampliació del sector 22B1. Això és el que la Comissió d'Urbanisme veurà, i espero que no se ho creiga amb els seus ulls, que esta és la solució a l'habitatge protegit o a l'habitatge que proposeu des del govern municipal de la Cala. Per això també el nostre vot serà negatiu. Una darrera cosa que he sentit quan parlàvem del bon repòs. O sigui, no veieu bé que el bon repòs sigui avui un espai públic com el que és? Allí haguéssiu posat habitatge, de veres, després de fer la fira que hem fet este cap de setmana passat, allí ho voldríeu ple de pisos, en aquell espai que és el pulmó obert del nostre poble? No ho entenc. Moltes gràcies.
Senyor Espuny.
Gràcies, senyora alcaldessa. En tot cas, d'alguna manera, pues, poder contestar les seves afirmacions, ja que és el mateix punt i m'hagués agradat contestar-los a l'anterior punt. Bé, vostè parla que ara hem estat pagant interessos, pràcticament estem pagant interessos, clar, és normal. Quan hi ha 3 anys, del 13 al 15, que no es paga res per part dels governs de Convergència, vam trobar, com he dit, estos 3.700.000, pràcticament 3.700.000 euros, que havien generat una quantitat d'interessos importants, i vam tindre que primer que tot fer front amb estos interessos. Si s'haguessin pagat habitualment, com vostès se van comprometre, i en normalitat estos 831.000 euros cada any, 13, 14 i 15, no, dels diners que hem estat pagant fins ara, no haguessin sigut tot interessos, hagués hagut una part més important d'amortització. Equipament, diuen que faran equipament dotacional i faran pisos per a les persones que viuen o que venen a estudiar al poble. Jo crec que això és un flac error a l'economia del poble, perquè els caleros i galeres, els que vivim aquí, el casc antic, diguem-ho així, o el casc, ens va bé, que vinguin aquestes persones que alquilen. Me sembla que no hi ha ningú que no tingui a casa, que trobin casa, que alquilen els pisos i d'alguna manera ajuda a les economies familiars del nostre poble i ajuda a pagar impostos. Vostès, pel que es veu, pretenen traure aquesta possible font d'ingressos. Jo penso que s'hauria d'aprofitar este input que tenen les famílies de poder alquilar les cases durant l'hivern per donar-los aquesta petita font d'ingressos que tenen a través d'estos alquilers. Vostès diuen que no, que faran residència i els hi trauran d'alguna manera la capacitat de poder tirar endavant, que els temps no estan per a bollos, i això repercutirà a les economies familiars. Mentre que si realment vostès fessin vivendes als solars, donaríem sortida amb unes necessitats. Ja, és que el problema és que el solar este ja es pot construir, tot el que més necessita de 3 a 4 a 5 anys per a poder-se construir. I el fet de que hi hagi vivenda de protecció oficial no garantitza que el promotor l'hagi de fer o estigui obligat a fer-la. El promotor, per exemple, de Roques Dorades, que té dos blocs que han de ser vivendes de protecció oficial, no està obligat a realitzar-les. Les pot tindre allí els solars eternament i no construir vivenda de protecció oficial. No està obligat i, per tant, no ens garantitza res una qualificació de vivenda de protecció oficial. O sigui, espais qualificats per a vivenda de protecció oficial no ens garantitza de que allí realment se construïssin, perquè tot depèn dels interessos del promotor. Llavors jo penso que el solar este es pot construir i ja, i donaria sortida amb una sèrie de necessitats. Vostè ha dit, no, perquè tot això, ho han dit els dos, no, perquè tot això, les places públiques estan controlades per la Generalitat i tal. Bueno, però les places privades no, eh? Les places privades no. Si a l'empresa, una vegada és propietària, li interessa tindre una sèrie de residents al preu que paguen més, sabem que aquí a prop venen persones de poder adquisitiu més elevat, ve inclús d'altres països europeus, i si a l'empresa una vegada ha tingut la propietat, li interessa més rentable tindre més places privades, no d'estes concertades, pues la gent del poble perfectament se poden quedar fora. Se poden quedar fora perquè la propietat ja no és de l'Ajuntament i les condicions de les places públiques i el percentatge de la residència ja no ho fica, ho fica l'interès privat i l'interès del màxim benefici. Diu que el solar està sobrevalorat. Jo diria que no. No vull pecar, però si vostè pregunta a qualsevol promotor, si vostè mira l'acord o la venda o la compra per part de l'Ajuntament del solar de l'ampliació del CAP, veurà que els números van per aquí i no vaig sobrevalorat. I al final els números que he explicat són els certs, amb el sentit de, i això que he tirat just, amb el sentit de que la residència aporta, i ho he multiplicat per 215.000 euros els 11 anys, i el valor de la residència, del solar que perdem, això són 5 milions d'euros, i això ho perdem. Ho perdem juntament amb els 3.800.000 euros que han pagat fins ara, que vostès també van pagar, 209.199. Continuo pensant, És un mal negoci pel poble, és un mal negoci per l'Ajuntament, i tenim capacitat per a pagar, tenim capacitat per a pagar i tenim capacitat per a deixar una instal·lació per al futur que ens pot ajudar a tots aquests serveis deficitaris que tenim, perquè per aquesta regla de 3, ara què farem? Vendrem la piscina? També genera pèrdues, no? Genera pèrdues? Ah, també vendrem la piscina. Però en canvi, veritat que no se els hi passa pel cap de vendre la piscina, però ja sabem tots les pèrdues que genera. Tot arribarà, em diuen aquí al costat que tot pot arribar. Espero que no arribi, perquè si no després ja aplega i vámonos, ja, perquè reduirem, això sí que es nota, reduirem l'activitat de l'Ajuntament als mínims, i ja sabem quines ideologies són les que promouen aquests compromisos de les entitats públiques envers el poble. Per tant, jo crec que és algo contradictori, o com a mínim estaria bé, o hagués estat bé, que hagués començat també per una activitat que també ens genera pèrdues. A mi no se'm passa pel cap, l'Ajuntament pot assumir aquests dèficits. El que passa que quan tenim una activitat que pot ser rentable a mig plaç, i estem parlant a partir del 35, això ens pot ajudar a mantindre, per exemple, ens pot ajudar a mantindre la piscina o altres activitats que tenim pèrdues. Per tant, el nostre vot serà negatiu, perquè continuo pensant de que és una mala operació pel nostre poble.
Senyor de la Fuente.
Bueno, igual no m'he explicat bé, ho torno a explicar. No, quan deia que menteixin no parlava de la creació de la clau 8B1 com a zona dotacional de serveis, subzona sanitària assistencial. Amb això no he dit res, me referia que vostès en menteixen amb el sentit de que la llei de dependència no diu que els ajuntaments decidiran qui entra i qui no entra en una residència, que no parem vostès de fer aquesta afirmació, i no és certa. I com no és certa, és mentida. Això ho marca. La llei de dependència diu que serà serveis socials amb un programa individual que es diu PIA, on un s'apunta a 3 possibles residències. I per això els recomanava després que miressin l'informe de la taula del tercer sector, perquè explica molt bé per què la gent no pot anar a la residència que li agradaria anar, i és perquè, primer, no hi ha dades de part de l'ens públic que porta això. Llavors, clar, si vostès saben tot això, per què segueixen afirmant que és l'Ajuntament qui decidirà quins veïns aniran o no aniran amb aquesta residència? No ho diguin més, per favor, no ho diguin més, no menteixin més. No pot decidir l'Ajuntament aquestes places públiques. L'Ajuntament no pot decidir qui va i qui no va. Tu vas, t'apuntes, te fan tot un estudi, depenent de les necessitats que tinguis, i aquí sí que ja te toca o no te toca. Te toca aquesta residència, te toca una altra, molta gent no li toca, acaba renunciant, hi ha una llista d'espera molt important. De totes aquestes demandes que hi ha, doncs pràcticament el 60% va a la gent gran, però hi ha més demandes. Després, sobre el tema de seguretat jurídica, jo, disculpi, però un cop vam entrar a l'Ajuntament i vam veure que això era un campi qui pugui, que era pràcticament un jutjat d'aquest Ajuntament, era un jutjat de contenciosos, sobretot de temes urbanístics, doncs pareix quasi com irrisori el que està plantejant, no? Vull dir que nosaltres mirem sempre la seguretat jurídica i sobretot l'interès del poble. I sí, vostès el 2017, quan se va caure el 2016 el POM, el 2017 vostès podien haver decidit on anaven aquestes places de protecció oficial que anaven al Bon Repòs, podien haver decidit que podien anar a un altre lloc, i no ho van fer. Llavors, no sé, no acabem d'entendre a què es refereix. I el que sí que parla aquí i penso que abans l'alcaldessa ho ha explicat molt bé, una de les opcions que hi ha és que aquí sí que es poden fer vivendes amb aquest espai vivenda compartida, i sobretot de cara enfocat a l'ensenyament, i no passa res. Vull dir, si al final resulta que tot és fer cada cop més vivenda de cara a l'habitatge turístic, pues jo crec que no toca. Vull dir, això haurem d'obrir debat al seu moment i a veure què fem. Vull dir, no pot ser tot habitatge d'ús turístic, i s'haurà de regular un dia o altre, haurem d'entrar a parlar-ne. Nosaltres el que fem normalment, quan fem una valoració, el que escoltem és els tècnics municipals, que per això els paguem i per això estan per a fer-nos informes. Si no, busquem gent externa o constructors o altra gent que tenen uns altres interessos quan hem de fer una valoració. Simplement clarificar aquests punts, i bueno, i nosaltres votarem afirmativament perquè creiem que hem de començar a desbloquejar aquesta situació. Vostès voldrien seguir amb este, que me sorprèn, amb esta posició ultraconservadora, i al 2035 tota esta gent que se suposa que vostès volen ajudar, pues desgraciadament, si no els garantim que esta residència continuï, pues hauran de marxar fora del poble. I ara amb este pas obrim una possibilitat de que la gent se pugui quedar aquí al poble amb una residència, que per cert les enquestes diuen que el 90% de la gent gran no volen anar a una residència, volen quedar-se a viure a la seva casa. Els hem de donar fórmules diferents, no només aparcar-los allí, sinó buscar fórmules perquè puguin fer el rest de la seva vida dins de casa seva.
Per la meva part, només comentar que en relació a la vivenda, a la necessitat de vivenda, recordar que en 8 anys no s'ha sigut capaç de construir res. Al revés, s'han venut 4 pisos que teníem en propietat de l'Ajuntament a l'edifici Goya. Només per a... Clar, si en 8 anys no s'ha pogut fer res o no s'ha volgut fer res, no veig la necessitat ímpetu ara de demanar i d'exigir que es faci construcció de vivenda quan en 8 anys no s'ha fet res. I en relació al pagament de la residència, que no es va l'anterior govern, el govern de Convergència no va complir en els seus compromisos, recordar també que el compromís adquirit per el govern anterior tampoc no s'ha complert. El conveni que es va tornar a negociar tampoc no s'ha complert. Per tant, no sé, sembla que la manera de funcionar sigui bastant similar, i és el que des del nou equip de govern se vol evitar, continuar en els mateixos errors que s'han vingut fent des de tants anys, des de la legislatura de Convergència i les legislatures d'Entesa i Esquerra Republicana. Si volen fer ús del segon torn, senyor Gasani.
Sí, gràcies. Vostè diu que en 8 anys no es va fer res d'habitatge. Miri, en 8 anys estàvem esgotant a val de ple lo malandreso que mos vau deixar. Sí, les majories absolutes de Convergència. En 8 anys estàvem fent això. I vam fer moltes més coses, amb totes les dificultats que hi havien. El 2016 cau lo POUM, cau lo Pla General. El 2017 lo recuperem. Mos entra la Guàrdia Civil, per fets que avui s'estan jutjant, amb l'alcalde anterior. Però fem coses positives també, fem coses que també dediquen el seu temps. Fem l'octubre del 2017, però també passem la Covid. Són 8 anys on, a part de tot això, s'ha fet molta activitat. I a més també hem intentat aixugar el deute de totes allò que ens vau deixar. Jo, en respecte a aquest punt, jo torno a insistir. Em sap molt greu que perdem la possibilitat de fer habitatge, perquè és així. Més val un habitatge petit, de 60 o de 65 metres quadrats o de 70, per molts joves que no tenen ni la possibilitat de tindre'l aquí. Jo m'agradaria que també aclaríssiu què penseu dels apartaments turístics, l'alcaldessa i el soci de govern, perquè sembla ser que parleu de coses diferents. I la cala és turística, posem-nos-ho al cap, eh? La cala és turística, és de sector primari, de la pesca, és de moltes coses, però és turística. I també me sobta, i bueno, queda una mica tònit ser present per notar el liberalisme del socialisme que el senyor de la Fuente mostra, no? Que privatitza equipaments públics. O sigui, això és una novetat que jo no m'encaixava fins al dia d'avui, sempre aprenent d'aquest nou socialisme, que jo crec que no se li pot dir socialisme. Avui el que fem amb aquesta aprovació és estar un pas més a llançar, a tirar quasi 4 milions d'euros a la basura. Amb aquesta modificació el que volem i posar a la venda, dir-li subhasta, dir-li venda, dir-li com vulguis, desprendre's d'un equipament que, mira que a nosaltres ens va costar tindre que assumir que havíem pensar, reflexionar que allò que havíem criticat, que tothom trobava car, que havia fet els governs de Convergència, ens ho havíem d'empassar, intentar obrir-ho, intentar finançar i trencar. Tot això vam fer en aquests 8 anys, això no és fàcil. Ara ho sabreu que no és fàcil, però clar, lo fàcil que és? Lo fàcil és agafar i vendre-s'ho. No serà fàcil, però és més fàcil que no buscar recursos, que no barallar-nos amb posar un encaix al pressupost per a veure com podem destinar aquests 600.000 euros o el que tocaria, que trobo que això ho hauríem de fer-ho, i ho hauríem de fer-ho tots els de l'oposició i els del govern. Jo crec que aquí ens podríem posar d'acord en fer un esforç per renegociar este deute, perquè és el que farà, qui se ho quedarà? No assumirà un deute d'aquestes magnituds una empresa privada. Bueno, això és el que jo penso, potser m'equivoco, ojalà m'equivoqui, però és que em sembla que no m'equivocaré. El que farà serà renegociar aquest deute. Pues fem un altre, us ajudarem, de veres, fem un altre. O sigui, fem-ho de forma conjunta, potser tenim molta força, potser amb tots els partits polítics que aquí representem, de govern i de l'oposició. És una proposta. Per això, en aquest punt, no podem votar afirmativament. Hem de votar en contra.
Senyor Espuny.
Sí, bàsicament, ens qualifiquen la nostra postura d'ultraconservadora. Jo penso que les conseqüències del que vostès pretenen fer és precisament polítiques ultraconservadores, conservadores de dreta extrema, desprendre's de totes les responsabilitats que pugui tindre l'Ajuntament envers a les activitats del benestar social del poble. Tot privatitzat. No. Al contrari. Vostè diu que, bueno, al fi i al cap, referent a la política que va fer Convergència a l'hora d'assumir les responsabilitats que va tindre econòmiques o que va assumir el 2013 i 2014, al fi i al cap van fer el mateix que van fer vostès. Sí, en general sí, sí, els termes verbals sí, però la realitat és diferent. Miri, vostès tenien que pagar 3.700.000 euros en 3 anys i van pagar 209.000 euros. En canvi, l'anterior equip de govern tenia una responsabilitat de 3.400.000 euros, comptat per damunt, no? I vam deixar de pagar 400.000. Fixi's vostè si la quantitat és diferent. Fixi's vostè si vostès haguessin fet el mateix que haguessin fet nosaltres. Ens haguessin trobat 3 milions d'euros pagats. Han fet tots igual? No, no ho han fet tots iguals. Uns vam assumir la responsabilitat, menys al final del 22, per les circumstàncies que van haver, la famosa parcel·la que ara, segons m'han dit, no sé si és veritat, ja s'ha retirat el contenciós i es podrà o la podran vendre. Si no hagués passat allò, haguessin tingut i haguessin pagat perfectament. Haguessin venut i haguessin pagat perfectament les responsabilitats que teníem amb l'empresa AXA. Li torno a repetir, no sé com s'acabarà, no sabem què dirà urbanisme, el que no dirà urbanisme, però aquí l'Ajuntament, a part del que es deu a l'empresa constructora, ha ficat 5 milions d'euros, ha ficat 5 milions d'euros, i entre el que perdem i entre el que perdem com a solar i el que realment, i no estan tots, i el que m'ha entregat. Jo li vaig recordar una vegada, Súnia també, sap que un dia, no sé si estava vostè, vaig presentar tres projectes, estan per la casa, pels nous, si tenen curiositat, estan per la casa. Tres projectes de residència, que van pagar, els tres projectes van pagar 1 milió d'euros, poden buscar-ho, i no van servir de res. Vam tirar 1 milió d'euros, així, a la brossa, i ara vostès continuen amb aquesta política de tirar els diners, tot el que han pagat fins ara no serveix de res. Un bé patrimonial no serveix de res, ho transformem. Jo penso que quan fiquen el valor de la residència o el valor mínim de subhasta, hauríem de sumar el que se deu més els diners que ha ficat l'Ajuntament, que els han ficat tots els caleros, els han ficat tots els caleros. I d'aquesta manera intentaríem recuperar alguna cosa, i d'alguna manera també respectaríem a tots els caleros i el seu esforç que ha fet, perquè al fi i a cap són els caleros que fiquen els seus diners, tot l'esforç que ha fet per a poder aconseguir per part de l'Ajuntament, o que l'Ajuntament tingui aquests recursos que hem estat pagant. Les cases amb este solar es poden fer ja, no cal esperar cap tramitació urbanística, ja ho hem dit, i seria una pena perdre este solar. No cal que es facin totes de cop, no cal, se pot arribar amb acords en la iniciativa privada, i jo crec que l'Ajuntament d'alguna manera recuperaria és el valor d'este solar, que li toca, és un bé patrimonial. Per tant, el nostre vot serà negatiu.
Gràcies, senyor Espuny. Senyor de la Fuente.
Sí, a veure si siguin d'acord, si sóc ultraconservador, si sóc liberal, perquè joder, a sobre que firmen tots junts les reclamacions i al·legacions, a veure si almenys se fiquen d'acord amb això. Jo crec que ser ultraconservador és agafar la carxofa i dir, per exemple, que no es faria el Lidl si no era per damunt del seu cadàver. Això sí que és ser ultraconservador. Estos 2 milions del 22 BU, pues ja estan gastats. Si ja estan gastats, si ja els tenien vostès presupuestats el 2023, si ja quasi no queda res, si ho acabem cobrant, si és que ja no queda res, vull dir, ja estan gastats. I si algo s'endurà Soriguer, seran els 5 milions d'euros que va costar l'edifici més els interessos que vostès van afegir, perquè van creure-ho així convenient i van fer un xut endavant i vau allargar els interessos fins al 2035, i això és el que segurament s'endurà a Soriguer, clar, el que vostès amb la renegociació van acabar negociant. I votarem afirmativament perquè creiem que el poble es mereix solucions i menys cuentos de la lechera y menos, no sé, caçar papellones, però aquí s'ha d'aixafar la terra i s'ha d'anar ja a barraca i hem d'anar a buscar solucions, però ja.
Gràcies, senyor de la Fuente. Per acabar i passar a la votació del punt, reiterar-me en que en 8 anys no es va fer res, la necessitat d'habitatge no es va contemplar en cap moment i ara pues, ve aquest interès tan nombrable cada ple que hi ha de que si no es fa o es deixa de fer. Recordem que fa 9 mesos que estem, no podem fer cap edifici, com tampoc l'han pogut fer ni han tingut ganes ni interès de fer-lo en els anteriors anys de govern, i sabem que van entrar la Guàrdia Civil, també ens ho recorden cada ple, sabem que vam tindre la pandèmia, sabem que vam tindre la Glòria, etcètera, etcètera. Però bé, això no justifica que no s'hagi fet res. Només recordar que el 2016 els números que es van trobar evidentment eren catastròfics com els que hem trobat ara, però al 2016 hi havia un rati d'endeutament del 115% i al 2023 ens trobem en un rati d'endeutament del 139%. Pues bé, la realitat és esta, van assumir unes responsabilitats i no les van complir, per tant poca cosa més a dir. Passem a votació.
Sí.
Sí.
Sí. Sí.
No.
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 Sí.
Sí.
Sí, sí, tiren 7 vots a favor i 6 vots en contra. Passem al punt número 3, expedient 2209/2023, estudi i aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual del POUM per a la inclusió de l'edifici de la parcel·la 13, polígon 56, en el catàleg de Masies. És una qüestió de tràmit, se va sol·licitar per part de l'interessat de la inclusió d'esta masia al catàleg de masies. Els informes de l'arquitecte municipal són favorables per a que es pugui incloure esta masia al catàleg i poca cosa més. Si volen prendre la paraula, senyor Gaseri.
El vot nostre serà favorable.
En aquest cas el nostre vot serà favorable.
Passem a votació. Sí, com no hi ha, és per unanimitat, ho fem per assentiment, serien 13 vots a favor. Punt número 4, expedient 819/2020, estudi i aprovació, si s'escau, de la verificació del text refós de modificació puntual del POM, sector A, Tres Cales, segona fase. Se tracta de l'execució de la sentència segons els criteris que ja se tenia des de l'anterior govern, equip de govern, modificat per algunes consideracions que s'han fet per part de costes, amb l'informe que es va fer arribar. I bé, si volen fer ús de la paraula.
El vot serà favorable, també.
Nosaltres també votarem favorablement perquè els paràmetres importants no s'han tocat del que vam estar proposant i per tant votarem que sí.
També per assentiment, la majoria, 13 vots a favor. Continuem amb el punt número 5. Expedient 5028/2023, estudi i aprovació, si s'escau, del Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima, PAESC. Veus un informe que s'ha de portar a votació perquè s'han fet una sèrie d'actualitzacions i si volen fer ús de la paraula.
No caldrà, el vot serà favorable també.
Sí, votarem favorablement.
També seguim per a sentiment. 13 vots a favor. Continuem. Punt número 6, expedient 1201/2024, estudi i aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual del POU per canviar la qualificació de les quatre illes del carrer Cala Joanet. Bé, en aquesta modificació el que es fa és permetre adaptar la realitat del que ja ha construït i consolidat amb les determinacions del Pla Parcial Ribes Altes i la normativa del POU i pel que fa a alguns paràmetres urbanístics i usos de la clau 4B7. De manera que les dues illes de banda i banda de la Rambleta, o les quatre illes, dalt i baix, tindran els mateixos usos admesos. És una modificació consensuada prèviament per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Si tenen algun comentari a fer.
Res a dir, serà vot favorable també.
El nostre vot serà favorable.
Per assentiment, 13 vots a favor. Continuem. Punt número 7, expedient 1144/2024, estudi i aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra contra la interconnexió de xarxes. Si vol fer lectura de la moció.
Sí, un sonet. Bé, més que lectura, el que volia explicar és que és la moció, és la proposta de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i era, doncs, entrar-la a debat i aprovació a l'Ajuntament i també, doncs, coneixeu el document i res més, era demanar-vos també el suport en aquesta proposta, d'acord?
Senyor Espuny, si vol fer ús de la paraula.
Sí, el nostre vot serà favorable a aquesta proposta pel seu contingut i perquè pensem que l'aigua, que cada vegada serà un bé més escàs, ha de servir pels territoris que hi ha al voltant de les fonts, en aquest cas és el riu Ebre, i que serveixen realment per al desenvolupament del nostre territori. I ja està bé de que la gent jove se n'hagi d'anar a treballar fora per manca de llocs de treball. Pensem que si l'aigua passa per aquí, l'hem d'aprofitar per desenvolupar la nostra societat.
Sí, senyor Espuny, senyor de la Fuente.
Bueno, aquí sí que volem clarificar el nostre vot perquè no estem parlant d'un problema nou. Recordar que des del 2009 del govern del president Montilla no s'ha fet tota una sèrie d'inversions i ara aquí, en canvi, a la moció s'intenta carregar sobre unes decisions que pren el govern central, com el tema de trasllat amb vaixell d'aigües, però el que no pot ser és que els pressupostos totals de l'ACA s'hagin reduït en un 48% des del 2010 fins ara. Això no és de rebut i les inversions també s'han reduït un 75%. Dir que ha baixat l'execució pressupostària, que l'ACA depèn del govern de la Generalitat i que l'execució pressupostària no ha arribat al 50% entre el 2017 i el 2022 i l'any passat, el 2022, quan ja estàvem en situació d'alerta per la sequera, l'ACA no va arribar ni al 21% d'inversió executada. Això ens preocupa molt, no? L'acord que vam arribar, desgraciadament, que no s'ha pogut complir, el Pacte Nacional de l'Aigua, que es dotava amb 760 milions per modernitzar recs, inversions en infraestructura, reutilització de l'aigua, ampliar les desalinadores, tota una sèrie de qüestions, doncs això, llàstimament, per llàstima, no s'ha pogut portar a terme. No obstant això, i per no fer-ho més llarg, és curiós que l'ACA retracés durant mesos l'aprovació de les subvencions de millora de les instal·lacions d'aigua de boca. El cas de l'Ametlla, encara no ens ho han entrat de forma oficial, però per la premsa sabem que havíem demanat 340.000 euros per a millora de xarxa de boca, en canvi només se'ns ha donat 179.000 euros. No? I això, pues, clar, per fer un pla de manteniment d'instal·lacions, de cabalímetres, de vàlvules, d'operacionals per sectoritzar i reduir el control de pèrdues d'aigua, pues, ens pareix que no està a l'ACA precisament per a tirar molts petards, i sí que ens sap greu que ens hagi l'ACA, en canvi, a part de reduir-nos les ajudes, sí que ens ha multat, ens ha fet una proposta de multa per un excés de consum d'aigua de boca. Quan estem parlant de 250 litres habitant dia, i en canvi ara farem al·legacions, no ha estat al nivell de comptar real els habitatges, o sigui, els habitants reals que tenim aquí a la població, no? I això, pues, és així, i a vegades també veiem coses que no entenem, com algunes declaracions, com l'altre dia vam sentir sobre l'estat que estaven les bases o els dipòsits d'aigua de Tres Cales, quan precisament no som nosaltres, no és l'Ajuntament qui porta el control de les aigües allí. Una altra cosa és que nosaltres, això porta una altra concessió, una altra cosa és que nosaltres farem i actuarem d'ofici perquè hem de garantir la responsabilitat de que la gent tingui aquest servei, no? Tampoc és de rebut que l'ACA aquest any tingui un superàvit acumulat a la hutxa de 540 milions, i això depèn directament de la Generalitat, de la qual vostès encara estan manant, en la qual això ha sigut per falta d'inversions. Vull dir que, tot i això, nosaltres votarem afirmativament, però que quedi clar que sempre tirar la culpa als demés i no mirar-se als propis actes d'un govern, pues, bueno, està molt bé, queda molt bé, estem en precampanya electoral, però després del dia a dia s'ha de picar i s'ha de buscar solucions, i els ajuntaments necessitem solucions i no multes.
Si volen fer ús de la paraula.
Al sentir el senyor de la Fuente, que hi ha una proposta de sanció. Sí, és cert, senyor de la Fuente, tenim un número d'habitants censats, si això ho dividís pel número de metres cúbics consumits, segurament m'ho sortirà una mica, però hi ha una data que vostès poden presentar al·legacions, que són els quilos de brossa que se recullen en este poble. Si vostès miren els quilos de brossa i ho divideixen pel promig que hi ha a Catalunya o al Baix Ebre, li sortirà que a l'hivern, i podran justificar perfectament que, tot i que hi ha 7.000 i escaig habitants censats, realment per lo menos abans estaven a l'hivern, els mesos més durs, gener i febrer, estem ratllant-los més dels 9.000 habitants. Jo crec que com a dato per a que puguin vostres tindre presentar aquestes al·legacions, això és important, que els quilos de brossa demostren que no són 7.000 persones censades, sinó que realment a l'hivern som 7.000, al voltant dels 9.000 i escaig habitants.
Gràcies, senyor Espuny. Des de Junts mos et direm el manifest que es presenta per part de la plataforma de defensa de l'Ebre, i bé, tot el que s'ha dit estaríem a la mateixa línia, per tant no cal repetir. Senyor Casani, volia dir alguna cosa?
Sí, agrair el vot afirmatiu, que crec que serà per unanimitat de tot el consistori, però jo una mica també fent referència a les paraules del regidor socialista de la Fuente, quan l'ACA multa és que algo s'està fent malament, vull dir que jo crec que això ho hauríeu de revisar. Pensem que una de les primeres coses que vau fer este govern ha estat pujar l'aigua, pujar el preu de l'aigua. Llavors això s'ha de veure amb la gestió, esperem també que ho poguessin veure. I el que sí que recomanaria des de la meva humil posició és que no diguin que els dipòsits de les Tres Cales són responsabilitat d'altres que no sigui l'Ajuntament Calero. Els veïns i veïnes de Tres Cales són responsabilitat de l'Ajuntament Calero, i la salubritat d'aquests depòsits, la salut dels veïns i veïnes de les Tres Cales són responsabilitat de l'Ajuntament Calero. Per això també li pregaria que estiguin en contacte amb el Departament de Salut per a fer les accions que siguin necessàries per a que tota aquella distribució de Tres Cales sigui en bon estat.
Senyor de la Fuente, si vol prendre
la paraula. A veure, el tema de Tres Cales és una situació bastant complexa i preocupant. Evidentment que estem en contacte directe amb l'Agència Catalana de Salut Pública, i el tema, clar que ens preocupa, però el que gestiona aquestes instal·lacions no és precisament l'Ajuntament. L'altra cosa és que nosaltres no eludim, igual que vostès tampoc, suposo que van fer durant el temps que van estar manant, suposo que alguna actuació devien fer, no? I bueno, bàsicament no sé, m'ha fet referència a alguna cosa més sobre, que ara no me'n recordo, però bueno, ja no hi ha problema. Ens fem grans. Ah, bueno, sí, disculpa, Jordi, el tema de, és que estem fent algo malament. El que sí que realment estem fent malament és els problemes gravíssims que estem tenint a la xarxa, que suposo que ja sou coneixedors, que tenim la sanció B per la quantitat de despesa d'aigua de boca, però les pèrdues que estem tenint a pràcticament totes les instal·lacions estan molt per sobre del recomanable, i això suposarà una inversió important si volem ficar-nos al dia, i per això necessitem que l'ACA ens doni suport i ens ajudi. I quan nosaltres anem, i estem absolutament d'acord amb el que ha plantejat el senyor Espuny, quan estem parlant i estem buscant i estem treballant el reaprofitament i tot el cicle de l'aigua, pues, això és el que necessitem, és donar-li un sentit a estos mils de metres cúbics d'aigua que una vegada reciclats tirem al mar. Hem de buscar una solució, i quan anem a l'ACA i li estem plantejant de que ens faci un terciari, una sortida de terciari a la depuradora que tenim actualment i a la segona depuradora que s'ha de fer, pues sí, vale, sí, us deixarem una sortida, però és que hauríem de ser els primers que quasi ens exigissin que no fóssim nosaltres els que prenguem la iniciativa. Nosaltres no tenim cap problema en prendre la iniciativa, però això l'hem de treballar, i ho hem de treballar molt, i això comportarà, pues, a curt termini una revisió de com estan totes aquestes instal·lacions, que a qual actualment ens va fent informes, però encara falta delimitar molt. I precisament aquesta ajuda que havíem demanat de 340.000 euros, aquesta subvenció, precisament anava amb aquesta línia, en reduir, en poder ficar sectoritzacions a les urbanitzacions, poder tancar per poder fer treballs mentre hi haguen escapaments, i això, pues, clar, ens sorprèn que no ens hagin donat tota la subvenció que havíem demanat, i ens quedem curts, ens quedem curts.
Votarem per assentiment també, per unanimitat. 13 vots a favor de la moció de la plataforma en defensa de l'Ebre. El punt número 8, expedient 1365/2024, estudi i aprovació, si s'escau, de la moció de suport a l'amnistia. La moció que se'ns ha fet arribar des de l'AMI, i bé, que entrem de forma conjunta per part d'Esquerra Republicana i Junts. Passaria a fer lectura de la moció i després passaríem a fer la votació. El Congrés dels Diputats va aprovar fa pocs dies la llei d'amnistia, una llei que ha de contribuir a promoure i consolidar un clima d'estabilitat fonamental per avançar cap a un nou marc de convivència. Cal tancar definitivament l'etapa de persecució dels líders polítics, societat civil i també del món local que van participar activament per fer possible l'1 d'octubre del 2017, perquè només així es pot crear un entorn més estable i democràtic. L'amnistia és una qüestió de drets humans i d'autodeterminació. Totes les persones tenim dret a expressar lliurement les nostres opinions polítiques i a decidir el nostre futur com a poble, sense por de represàlies per part de l'Estat. L'amnistia és una mesura necessària per protegir aquests drets fonamentals i per garantir la plena democràcia a Catalunya. Així mateix, posar fi a la persecució política contra aquells que han defensat les aspiracions democràtiques del poble català suposa un gran pas endavant per a la normalització democràtica del procés d'autodeterminació de Catalunya. Avançar en aquest sentit no suposa en cap cas renunciar a res, sinó tot el contrari. Amnistia i autodeterminació han de ser plenament compatibles en el context actual i també en els escenaris de futur de tots els que volem veure una Catalunya independent i que representem institucions que treballem per avançar en aquest sentit. L'amnistia ha de ser indiscutiblement una condició prèvia necessària per a la resolució del conflicte polític a Catalunya, així com el compromís ferm amb el respecte a les lleis i als drets fonamentals dels ciutadans, la protecció dels drets de les minories i la resolució pacífica dels conflictes. El món local català enceta una nova etapa de reconciliació nacional molt necessària per continuar avançant cap al nostre projecte de llibertat nacional amb cohesió i a partir d'un diàleg constructiu que contribueixi a definir un futur compartit. Els ajuntaments catalans, els alcaldes i regidors hem patit una persecució ferotge per motius polítics que acumula més de 600 causes en els darrers anys. En un estat amb maduresa democràtica, la lliure i pacífica expressió d'un sentiment nacional com a poble, d'un posicionament a favor de l'autodeterminació, només s'hauria de veure com un dret inherent a la dignitat humana i a la llibertat de les persones i col·lectius. Volem que aquesta llei sigui un punt d'inflexió i que puguem treballar a partir d'avui per una Catalunya més pròspera on tots i totes tinguem les mateixes oportunitats al marge de les nostres idees polítiques. És important també que l'AMI faci de paraigua, municipi a municipi, per totes les persones de societat civil que s'ha vist perseguides, jutjades i algunes empresonades per defensar i promoure els seus ideals i per defensar el nostre projecte nacional. Les administracions locals som les més properes als ciutadans i veiem en l'amnistia una oportunitat i una voluntat per superar tensions i avançar cap a un marc que fomenta la convivència, reactiva el diàleg i destensa el clima polític. Entenem que l'amnistia és fonamental per a la consecució de la sobirania i la llibertat política de Catalunya. Obrim aquesta nova etapa i continuem forts i decidits cap al nostre objectiu, que no és altre que la independència del nostre país. L'any 2022 es va crear un grup de treball per tal d'establir un acord social per a l'amnistia i l'autodeterminació. En aquest sentit, es van impulsar un seguit d'accions en l'àmbit municipal, una de les quals era una moció de suport a l'acord. Recollint aquell esperit i adaptant-ho a la nova realitat que ens porta la llei d'amnistia, proposem a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar els següents acords. 1. Donar suport a l'amnistia entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades. 2. Reconèixer el dret d'autodeterminació entès com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. 3. Reclamar que la llei d'amnistia reculli tota la repressió que ha patit el món local català en la darrera dècada per motius polítics i ideològics, a més de 600 causes obertes, I 4, per tal que quedi constància als efectes oportuns, s'acorda donar trasllat de l'aprovació d'aquesta moció a l'Associació de Municipis per la Independència. Si volen fer ús de la paraula, senyor Gasani.
Gràcies. Bé, els municipis han de dir la seua i, com sempre, també doncs, amb una qüestió tan rellevant com és l'actualitat política a nivell nacional que està passant estos dies, no? Doncs amb la recent aprovació de la llei d'amnistia al Congrés i posterior procediment que haurà de recórrer fins a la seva aprovació definitiva, pensem doncs, que és important que els ajuntaments, que els municipis, que és on hi ha la sobirania del poble, on els regidors, regidores, les alcaldies són aquell estament que està més a prop dels veïns i veïnes, també digui la seva. I ens agradaria que digués la seva en positiu, no? Afirmant i donant suport en una proposta que el que vol és donar suport a l'amnistia, entesa, com hem dit, com a necessitat d'una solució col·lectiva integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades, i també parlar d'autodeterminació, en aquest cas entès com a necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. I també doncs, fer especial èmfasi en que aquesta repressió que hi ha hagut, no, hi ha una part d'aquesta repressió que no té noms coneguts. I els ajuntaments aquí podem tindre una vàlua, podem fer una ajuda molt important, no? Per què? Perquè hi ha moltíssima gent que ha patit la repressió que també ha patit el món local en aquesta darrera dècada, que són per motius polítics i ideològics, amb més de 600 causes obertes. Per això pensem doncs, que és important que des de tots els ajuntaments aixequem la veu també i que donéssim suport en una proposta com la que avui presentem a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Senyor Espuny.
No, el nostre vot siga positiu.
Senyor de la Fuente.
Quan hem llegit la moció de suport a l'amnistia, hem vist que heu errat el títol del document, perquè un cop llegit el títol es tenia que dir moció de suport a l'autodeterminació, qüestió en la qual pues, sabeu clarament pues, que no estem per la feina. Entenem que estem en precampanya electoral i que a hores d'ara estem en un altre pla i una altra situació diferent. Nosaltres sí que estem a favor de l'amnistia, sinó que a més hem estat conjuntament amb Esquerra i amb Junts i amb Esquerra tirant-ho endavant al Congrés dels Diputats, però inclús et diria que els punts 1 i 3 estem totalment d'acord, perquè això ja ho contempla la llei d'amnistia, però nosaltres volem una Catalunya que no estigui aïllada, volem una Catalunya que sigui una part essencial d'Espanya i de la Unió Europea, en la qual està clar que vosaltres voleu aquí, entre cometes, pues, parlar d'autodeterminació. Jo crec que si haguéssiu ficat moció de suport a l'autodeterminació, pues, també us haguéssim dit el mateix, que no. Si fos realment una moció de suport a l'amnistia haguéssim dit que sí, perquè a més l'hem estat donant suport i l'hem estat negociant, i bueno, i és això, i això ho dic des del respecte, però votarem negativament.
Bé, nosaltres des de, per part de Junts donarem suport, com hem fet l'entrada conjunta, i evidentment votarem a favor. I cal dir que ara amb aquesta nova llei de l'amnistia que s'ha aprovat recentment, bueno, tenim una llei que és, ara sí és integral i d'aplicació immediata, esperem. La llei d'amnistia va ser o ha de ser per a totes les persones represaliades injustament. que han sigut el motor del procés que ara estem vivint, i incorpora també els delictes de terrorisme i traïció adaptats als estàndards europeus i no al Codi Civil espanyol, i que d'aquesta manera s'internacionalitza la llei d'amnistia perquè el terrorisme i la traïció queden acotats al dret internacional i queda exclòs així el dret espanyol. A més, també recull les principals recomanacions de la Comissió de Venècia, per tant, creiem que és una bona llei i esperem que sigui possible finalment la seva execució i posada en vigor. Passarem a votació.
Sí.
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 No.
No.
Seran 11 vots a favor i 2 vots en contra. Continuem. Activitat de control. Punt número 9, donar compte dels decrets d'alcaldia i actes de junta de govern local. Punt número 10, l'expedient 453/2024, donar compte del PMP i morositat del quart trimestre 2023. Punt número 11, expedient 488/2024, donar compte de l'estat d'execució del quart trimestre del 2023. Punt número 12, expedient 505/2024, donar compte del seguiment del pla d'ajust quart trimestre 2023. Punt número 13, expedient 573/2024, donar compte de l'informe 36/2023 de la Sindicatura de Comptes d'exercici 2004-2021. Punt número 14, expedient 1026/2024, donar compte del Pla Anual de Control Financer. I punt 15, expedient 1138/2024, donar compte de l'informe anual 2023 de les resolucions adoptades contràries a objeccions efectuades, anomalies en ingressos i omissions en funció interventora. Passaríem ara a l'apartat de pregs i preguntes, informacions d'alcaldia. Comentar que, primer de tot, que estem molt satisfets amb el canvi d'ubicació que es va fer de la Fira Alternativa. Recordem que fins ara sempre s'havia portat a terme al carrer, a la plaça Nova i carrers adjacents, i amb el canvi d'ubicació al Parc Bon Repòs, bé, el canvi ha sigut molt, molt celebrat i hi ha hagut un canvi de qualitat notable. Per tant, molt satisfets pels comentaris que hem rebut, per les felicitacions rebudes, i bé, és evident que en les properes edicions se tornarà a portar a terme la Fira Alternativa a la mateixa ubicació. Un altre punt que volíem comentar és que la licitació del servei del menjador del Casal dels Avis va quedar deserta, s'ha tornat a licitar i ara està vigent i ja fins el dia 2 d'abril per poder-se presentar en aquesta licitació. Esperem i animem a tots aquells que tinguin interès a poder-se presentar i poder així donar un servei de menjador al Casal dels Avis de qualitat, tal com se mereixen la nostra gent gran. Com a punt econòmic, comentar que la liquidació del pressupost del 2023 ja està confeccionada i queda en un estalvi net negatiu de 1.106.000 euros, un ràtio d'endeutament del 139,40%, sense comptar el 1.900.000 de la residència, i un PMP, un període mig de pagament, de 55 dies. A partir d'aquí, si tenen alguna passaríem a les precs i preguntes. Senyor Gaseni.
Sí, ja que ha parlat de la fira alternativa, bueno, has demanar o fer un prec, podria ser, doncs de que mos consta que el diumenge havien d'estar els joves, los quintos, i sabem que no van estar, llavors no sabem per què va ser això. També sabem doncs que s'ha explicat que hi ha hagut molta assistència de moltes parades. Jo crec que no sé si fins i tot n'hi han hagut menys que en anteriors edicions, no passa res. Jo crec que l'espai del Bon Repòs està molt bé, que el valoreu com el que és. Des del govern anterior doncs ja sabeu que s'han fet moltes qüestions, moltes fires allí, a la Fira de Nadal i tal. També el que voldríem demanar és de que en el lloc on vau treure-ho a concurs, crec que era doncs per a l'espai de restauració del centre, del mig que havia a l'espai central, demanar que rotuli en català, en calero, perquè pensem doncs que són coses que s'han d'anar cuidant, i també doncs que sobretot promocioneu lo que seria el comerç local en parades doncs de persones del municipi, que pensem doncs que també és bo doncs que hi siguin. Sé que hi eren, però ens agradaria doncs que hi fossin amb més nombre. Este seria un prec. A veure. I llavors ja són preguntes.
Referent al número de parades, Jordi, aquest any hi havia 78 parades, l'any passat n'hi havia 60, i aquest any hi ha hagut 18 més. Referent als quintos, no sé per què no van acudir el diumenge, no et podria dir. Val. I per lo de la rotulació se tindrà en compte cara l'any que ve. Vols fer preguntes?
Sí. Bé, abans la senyora alcaldessa ho comentava, de que deia que a Esquerra només expliquem, nomenem, que aquí va entrar la Guàrdia Civil, l'Ajuntament, i també el curiós és que Esquerra ho nomena, però el que també és curiós és que des de l'equip de govern actual no ho nomeneu mai. Llavors això també és curiós. Estos dies hem vist que la premsa s'ha fet ressò del cas Efial, en este cas centrat a Tortosa, i fer una miqueta de resum, el 20 de febrer del 2023 que vaig signar el decret de personació en este cas, el cas que està al jutjat central número 4 de Madrid, que estaven en joc 4 milions d'euros. Després, el 27 d'abril del 2023 va passar el dictamen de la comissió informativa i el dia 4 de maig del 23 se va poder ratificar aquell decret per unanimitat al present plenari. Nosaltres hem tingut que demanar expressament com estava la situació i hem vist que el dia 18 de gener del 2024 se va fer o es va presentar l'escrit d'acusació particular de l'Ajuntament, una mica amb la línia del que havia transcorregut i del que s'havia iniciat. La pregunta és, hi ha alguna novetat al respecte? S'ha recollit als informatius municipals una notícia tan rellevant, o teniu intenció de fer-ho?
Bé, no s'ha recollit, està tot en tràmit, no hi ha hagut cap canvi, per tant, seguirem igual. Fins que no hi hagi un canvi no hi haurà cap notícia que explicar. El tema de Tortosa és a Tortosa i el tema de l'Ametlla és a l'Ametlla.
Bé, una altra pregunta, sí? Hem vist que després d'explicar recurrentment que en temes de seguretat que l'anterior govern no feia juntes de seguretat, cosa que és fals, l'únic que no feia l'anterior govern era sentar en una taula a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil,
La pregunta és, usant, heu demanat perdó ja per l'1 d'octubre, els heu demanat que demanin perdó per l'1 d'octubre?
La Junta Local de Seguretat té la missió de fer reunions periòdiques de coordinació, de preparació de l'estiu o de l'hivern en temes de seguretat local. Per tant, és el que es va tractar a la Junta Local i és el que seguirà tractant-se les dues vegades a l'any que tenim intenció de fer. Per tant, no veig la lògica ni la... ni a què ve esta pregunta, però bé, queda contestada. Si vols continuar?
Sí, també en temes de seguretat, seria, la pregunta és, se poden cobrir els dies i les nits, les 24 hores, amb policia local o estem igual que a finals d'any quan la onada de robatoris recent?
Jordi, crec que amb el cos de policia local que ens heu deixat, la veritat no es pot cobrir a dia d'avui. Ho intentarem fer perquè ara han augmentat amb dos efectius, val? Després a l'estiu tindrem els tres interins i intentarem fer-ho. On no arribéssim ho haurem de fer en hores extres. Però et recordo que vam passar d'un cos de quasi 30 agents als 11 que han ara en actiu.
Extres per això, eh?
Sí, sí, m'ha quedat clar que l'any passat se va triplicar el pressupost en hores extres, però no és la intenció d'aquest equip de govern, la intenció que tenim nosaltres és d'augmentar aquest cost, ja que tenim 11 policies, dels quals 6 se jubilen en aquesta legislatura, i crec que no és la manera de fer, de que hi hagi policies que estan treballant 16 hores al dia.
També afegir això que dos places les teníem també pressupostades al nostre pressupost. Està bé. Puc continuar?
Sí.
Sí. En aquest cas també amb qüestions d'emergències i de seguretat també es poden cobrir les 24 hores de l'ambulància del SUM tal i com vau proposar que faríeu?
No, hi ha 3 nits a la setmana que no es cobreixen, el que passa que les han deixat fixes, no com abans, que la gent no sabia mai quan hi havia ambulància i quan no n'hi havia. Jo vaig dir per la ràdio, els dijous, divendres i diumenges a la nit no hi ha ambulància. La intenció era posar les dues persones més que fan falta en guany, però amb el pressupost que ens hem trobat i les retallades que ens ha fet el Ministeri d'Hisenda, doncs no ha sigut possible en guany, la idea és posar-les al 2025.
Sí?
Sí, continua.
Sí. És sobre el bon preu. Heu arribat amb algun acord ja per la retirada del contenciós, tal com sembla ser o es diu que podria arribar a passar recentment, ho diem per la importància de la injecció econòmica que això pot suposar i insistir en els llocs de treball que això generaria. Gràcies.
Els llocs de treball també estem esperant la construcció del Lidl, que recordem teníem com un dimoni fa uns anys i ara és tan necessari, el bon preu també és necessari, i sí, dir que tenim la previsió del jutjat del desestiment de la demanda, i ara cal que l'Ajuntament digui la seva si accepta el desestiment o no. Recorda també que els diners estos, els 2 milions, si finalment s'arriba a fer la venda, ja estan adjudicats en projectes i ja estan executats, per tant ben poca cosa quedarien, uns 400.000 euros que quedarien per a disposar, perquè tota la resta aniria a tresoria, perquè s'han hagut de fer càrrec d'unes obligacions que hi ha d'altres exercicis.
Coneixem que és dur gestionar l'Ajuntament i sabem que, però més val que siguin els recursos que no estiguin. També li voldria dir que quan parlava de dimonis, el govern del 2019 al 23 va fer tot el possible per a que el Lidl se pogués instal·lar de forma que s'esvaís la dificultat que posava als veïns del 22B1 per tindre l'obligació de tirar endavant amb aquell sector. En aquest cas, una cosa és el mandat 2019-2023 i una altra cosa són els compromisos que aquell equip de govern va tindre durant el 2015 i el 2019.
Sí, entenc que els compromisos del 2015 al 2019 era que sobre mi cadàver no hi hauria Lidl i bueno, se van tindre que menjar les paraules i el 19 pues, tindre que acceptar-ho perquè si no hi hauria un contenciós per part del Lidl, de manera que si s'hagués pogut cedir al seu moment pues, s'hagués fet el Lidl sense cap problema ni cap repercussió de les que ara estàveu comentant.
Bueno, jo voldria puntualitzar que lo del cadàver que abans ha dit el regidor socialista, això no ho he dit mai en cap lloc, cadàver no ho he nombrat mai, això és coses de la fantasia i dels invents que normalment feu, però tampoc el que no m'agradaria és que se'n fes ressò a l'alcaldia d'algo que s'inventa el regidor socialista. De totes formes, vull que
rectifico, la qüestió és que vostè quan va ser alcalde va dir que mai ficaria el Lidl i així va ser durant els primers 4 anys fins que no es van veure acollats per la possibilitat d'un contenciós per part del Lidl que demanés la execució del planejament, doncs pues, no vam fer el pas. Ara pues, és una salvació i durant els primers 4 anys pues, era totalment en contra de que se construís el Lidl i tots els llocs de treball que consegüentment hi hauran al Lidl i al Bonpreu si s'arriben a construir, clar.
Val. Sí, vostè vol parlar del Lidl quan és el Bonpreu el que heu tingut que rectificar perquè avui us toca passar els apuros econòmics per haver posat dificultats a que el Bonpreu avui ja sigui una realitat. Però benvinguts a que se pugui rectificar i que poguéssim tindre el Bonpreu.
Li rectifico que jo personalment i el meu equip de govern no hem ficat ni un sol entrebanc per a que es pugui portar a terme el Bonpreu. Per tant, doncs també hauria de rectificar perquè no ha sigut el cas.
Puc fer pregunta?
Si vol rectificar, si no, pot continuar fent preguntes.
No rectifico perquè és el govern que vostè ha constituït qui ha posat dificultats. És el govern que vostè presideix.
Torno a dir que el nostre govern que presideixo no hem ficat cap ni un entrebanc a que es pugui instal·lar l'empresa a bon preu, ni a la compra del solar, ni res. Per tant, no vol rectificar, doncs, bueno, no rectifiqui. Però la realitat és esta. Vostè va ficar impediments a que es pogués fer el Lidl, que també se van a glòria ara, i el bon preu, l'equip actual de govern, no està ficant cap impediment.
La situació...
I, de fet, en quant se podrà fer la compraventa de la parcel·la, pues se tirarà endavant, com així esperem que sigui, que passi amb l'empresa de Lidl.
Si vol, un dia parlem del Lidl. La situació al 15 no era el mateix que el 19, ni amb comerços al centre del poble, ni amb aparcaments. I aquesta és una realitat que després hem anat veient. És un debat a part que podem realitzar quan vulgueu. Jo voldria fer referència a un tema que ha sortit, però que també vull que consti com a pregunta, perquè ens preocupa i molt, que és els depòsits de l'aigua de Trescales. Heu continuat amb els treballs iniciats amb el Departament de Salut per la salubritat de l'aigua que es consumeix pels veïns de Trescales?
Bé, des del 21-22 se van iniciar els requeriments per part de Salut. Segons informació de Salut no s'ha fet res i recordar que la construcció dels dipòsits no són cosa de l'Ajuntament, no podem ficar una partida al pressupost per a reparació o per a construcció d'uns dipòsits que són d'una propietat privada i evidentment el que sí que s'ha de fer és el seguiment perquè la responsabilitat també recau sobre nosaltres, però la construcció i la despesa no és per a res del món competència de l'Ajuntament, és competència de qui és propietari dels dipòsits. I li reitero, que ja abans també el senyor de la Fuente ja ho ha comentat, s'està fent el seguiment per part del Departament de Salut, perquè és un expedient que fa 2 o 3 anys que estan pendent i per ara, fins ara, no havia hagut cap solució i ara estem en procés de mirar de solucionar.
Sí, és sobre el carrer Major. Preguntar per l'estat de les obres que s'havien d'iniciar o que es van iniciar en part. L'estiu està a prop, el bon temps. Vostè deia a la ràdio, no sé si era, crec que era el 3 de novembre, que estàveu amb els dits creuats. Continueu avui amb els dits creuats o hi ha alguna cosa que es tingui en compte per
s'està,
a fer?
S'està fent la tramitació que cal en aquests casos i bé, s'està treballant en el tema.
Sí, gràcies. En respecte a les platges, comença la temporada i veiem en risc doncs, de la pèrdua de banderes blaves. Veiem que les platges estan en un estat, si més no, complicat. Podria ser que s'afegís doncs, que hi hagi mal temps, però quin plantejament teniu amb la neteja de platges i del GR92 de cara a la temporada?
Bé, doncs, bueno, estem damunt de les platges, com bé t'ho has dit, Jordi, estem pendents, com ha sigut el cas ara fa dos dies, que no ha arribat a vindre, però hagués pogut vindre un temporal de llevant. No, el que farem és ficar actius allí a llimpiar les platges quan vessas tu com un temporal de llevant, que puguem quedar igual. Estem treballant des de la regidoria conjuntament amb el tècnic, estem damunt del GR i bé, som conscients de quin temps ens toca i estem agafant els tempos corresponents i les platges estem tranquils que durant la temporada d'estiu estiran com sempre han estat, doncs en bones condicions i perquè el turista quan baixa aquí a la Mella de Mar les pugui disfrutar com no pot ser d'altra manera.
Sí, és sobre ports, només cal veure com està el port actualment, la passarel·la de fusta fa peneta, els passos de vianants esclats, bueno, faroles arrencades, norais, bueno, jo el que us demanaria és que parleixeu i demaneu i insistiu a ports de la Generalitat que us ho arregli i sigueu insistents, per favor, des de l'alcaldia, des del govern municipal i de passada també doncs, calenteu i parleu una mica de l'edifici doncs, que d'alguna forma està allí i que s'hauria de tirar endavant. Gràcies.
Dir-te que amb ports ja s'ha parlat, tot i tindre ells un petit problema amb el que és l'assumpte de licitació dels manteniments, han assumit el compromís de poder fer manteniment allà baix al port. L'assumpte de l'accident que va passar per les peces majors de la Candelera no s'ha pogut solventar, se'ls hi va parlar i ho han provat, però pues, són coses que surten a vegades del seu domini. I que, pues, que el que és enjardinament, almenys, que se'ls va dir que venia la Setmana Santa i que volíem estar amb el port, amb les condicions que trobàvem que ens mereixíem, pues, ho estan treballant en aquests moments, tot i ser una administració completament diferent del que és l'Ajuntament.
Dos preguntes soles més, ja queden... Una seria sobre les urbanitzacions, demanar si teniu planificació feta ja per al personal i neteja i manteniment doncs que de cara al bon temps, a Trescales, bueno, a la resta, a Maria Sant Jordi, Roques Dorades, a Calafat, doncs quina planificació esteu fent i si mos pots dir alguna pinzellada o, si més no, doncs, alguna explicació.
Continuem amb lo que teníem previst des que vam entrar, és a dir, tenim persones destinades a les urbanitzacions i estem en espera de que es puguin aprovar ja definitivament, no aprovar, sinó que poguessin passar el tràmit dels pressupostos per a poder ja licitar el servei de manteniment i neteja que volem a les urbanitzacions.
L'última, tot i que és un prec, És un prec, si ens pogués sentir, Ramon Trescales o Caleros i Caleres, que per favor que publiquin algo perquè hem sentit de la gent del poble que creu que sou la gent del govern. Com que ara fa temps que no publiquen res aquests perfils, se pensen que esteu enfeinats governant i tal, no? Llavors jo crec que estaria bé que almenys que facin un tipus de publicació, perquè així doncs, bueno, d'alguna manera podem donar una mica més d'explicació.
Ramon? Quin Ramon?
Suposo que lo plenari tindria que ser una cosa més seriosa que parlar d'uns perfils que no tenen res a veure amb qui estem aquí i... no sé. De fet, ne tenim uns altres que trobem que ara no sabem si són vostres, perquè abans no parlaven i parlen ara. El patiment deu ser mutu.
Té alguna pregunta més, senyor Gasani?
No.
Senyor...
Sigue breu. Jo simplement... una cosa, he sentit el senyor de la Fuente, ha dit que més o menys la residència es ficarà per 5 milions a subhasta. M'ha sapigut mal, però voldria que fos més quantitat per a recuperar aquest diner, però sembla que ja ho teniu més o menys decidit, per lo que he sentit. Penso que amb este preu se'n beneficiaran algunes empreses privades, i sobretot he fet una sèrie de números, i això ho podeu comprovar, que l'Ajuntament tindria la residència pagant fins al 35, la tindria amb els interessos inclosos, la tindria per 4 milions. O sigui que si la pot comprar un privat per 5 milions, segur que l'Ajuntament també la podria mantindre i comprar en 4 milions d'euros fins al 35. També he sentit moltes vegades que no es van fer pisos al carrer Camarles, etc, etc. No es van fer pisos en aquell temps perquè sap que van pagar 15 milions d'euros en els 8 anys, 15 milions, que no són pocs, i els recursos eren mínims, i llavors el que van fer va ser, quan van poder, a través d'una subvenció, van poder fer el carrer Camarles. Una vegada fer el carrer Camarles, llavors és quan se poden fer cases, perquè no estava urbanitzat. I per tant, això fa molt poc que es va realitzar, i per tant, fins ara, en aquest moment, no es podien fer. I en les previsions que teniu, de creació de llocs de treball, o que tenim tots els calers, en les previsions que tenim de creacions de llocs de treball amb aquests dos centres comercials, crec que encara mos està donant la raó amb la petició que hem fet des de l'oposició de demanar no venguésseu lo solar i aprofiteu-ho per fer vivendes, perquè faran falta.
Recordar que durant aquests últims 4 anys, o 8, no ho sé exactament, no, durant els 4 anys últims s'han venut 4 pisos. Per tant, bé, no cal dir massa cosa més.
Sí, en aquells moments, quan vam entrar, començava a despertar el sector immobiliari. Des del 2008, recordarà que del 2008 pràcticament al 2015 pràcticament no hi havia demanda de cases. Ara el poble ja es veu algo d'alguna iniciativa privada que ja comença a construir cases, perquè suposo que hi ha demanda i la gent està comprant, perquè si no, no hi hauria. Per tant, davant de les perspectives de creixement i davant de les perspectives de treball, seria bo que mantinguéssim este solar i que poguéssim utilitzar per a fer vivendes, perquè no n'hi ha cap més de possible actuació immediata. I res més per avui, crec que ja en tenim prou.
Pues, bé, ja hem acabat, finalment. Desitjar a tots que passeu una bona Pasqua i aixequem la sessió d'avui.